Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Molt bona tarda, és divendres 4 de novembre, de darrer dia entre setmanes són les 3 i arrenca el programa de la Ràdio en Català, que no ha perdut cap coet perquè no té pressupost per coet, però sí que va com un coet. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros, a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada divendres de cada divendres ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. David Morral, fot-li, David.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs ahir l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, va estrenar el camp de rugbi de Vallecas amb un xut, podríem dir, desorientat, que va acabar amb la pilota a la cara d'un periodista.
Vinga.
De seguida us expliquem aquesta i altres notícies curioses a la caravana de la caravana.
I quina serà avui la pregunta del dia? Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Ja fa alguns dies que hem pogut veure pels carrers de Barcelona els llums de Nadal i torna aquella conversa típica d'ascensor. Cada any els llums els col·loquen abans. Per això he sortit al carrer, a preguntar a la veu del poble què et sembla que ja estiguin posats els llums de Nadal a Barcelona. A més, en parlarem de tot plegat amb Montserrat Ballarín, regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Intern i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona.
És divendres i, per tant, toca descobrir festes majors i sortir cap al territori a conèixer les seves festes. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda, i parlarem de vi perquè anirem cap a Tarragona per celebrar l'embotada. En parlarem amb Berna Ríos, representant de l'Associació Santa Teca, que són els organitzadors de l'embotada 2022, Quepa Martínez, segon enòleg del Mas Foraster, Xavier Roura, llauner tradicional, i Pili Sant Martín, propietària del celler Bàrbara Forés.
I a partir de les 4 de la tarda, Núria.
Un divendres més parlarem de cinema amb Víctor Rodrigo i també ens acompanyarà, com cada divendres, la food truck de Parellada, que ens parlarà de cuina i conill.
Hora de preguntar-nos qui pujarà avui a les 4 de la tarda, a les 5, de fet, a la caravana, i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa.
L'actor i model Ivan Sánchez, que acaba de publicar el seu darrer llibre, Sueño, sobre la naturalesa de les relacions de parella i les diferents etapes de l'amor.
I a partir de 2 de 6, no desintonitzeu la caravana i no us perdeu la darrera mitja hora de programa d'aquest divendres, perquè ve carregadeta de música, Andreu.
Doncs sí, perquè tindrem cançons de caravana amb el músic Marc Pardo.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 3 minuts que passen de les 3 de la tarda i com cada dia encetem aquest programa amb l'estalqueig que ens porta l'Andreu. A qui has estalquejat avui, Andreu?
Doncs, efectivament, he estalquejat l'actor i model Ivan Sánchez. A veure, amb 889 fotografies, com us imaginareu, doncs no les he mirades totes i ni se m'ha acudit mirar les fotos on t'etiqueten, perquè, clar, entre clubs de fans i tota la pesca n'hi ha un fotimer, perquè, per si no us sembli poc, té 992.000 seguidors.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, es diu ràpid, eh? Bufa. A veure, primer de tot, així, a mode general, és un home de blau. Entre el mar i el cel blau ja fa tot el seu Instagram. Jo crec que el tema del blau del mar ho fa per ensenyar carn, però no està malament, eh? Jo no em queixaré pas. De fet, es nota també que en el seu moment va ser model, una mandíbula ben col·locada, un cos com els esportistes grecs, en fi, molt entendible. Ara bé, i ja sabeu que a mi això de fer quates m'encanta, no us preocupeu, que no he fet res molt explícit i que podria haver fet, eh? En aquest cas, he decidit veure en quantes fotos no hi apareixia ell. N'he mirat 200, i d'aquestes 200, només un 9,5% no hi apareix ell. És bastant, no?
Sí,
home. Però a veure, imagino que sent model treballes amb el teu cos, llavors l'has d'ensenyar, no?
I amb de qui és l'Instagram?
És seu, clar.
Doncs ja està.
Efectivament. He de dir, veredicte final, que és aprovat, perquè se'l veu un romàntic de cap a peus i també una caixa de sorpreses, i és que hi ha un vídeo del 12 d'abril del 2020, és a dir, en plena quarantena, on se'l veu tocant el saxofon, la cançó de Isn't She Loves Me, o Això em sembla a mi.
Oh.
És xula.
Sí, és maca, per això dic que és romàntic i és una caixa de sorpreses.
Va, Andreu, coneguem el teu toc.
A veure, el que aniré a explicar ara pot ser que sembli surrealista, i jo també ho penso, però tinc molt de toc amb els interruptors de la llum.
Ui.
I direu, a veure quina baixanada vas de dir. Doncs necessito que si hi ha dos interruptors, els dos estiguin igual. No pot ser que estiguin diferents. Llavors, m'hauríeu de veure a mi al meu pis, que tinc un passadís enorme, que hi ha bastants interruptors, anar passant amunt i avall per veure que quedin tots iguals.
No, però sí? Llavors gastes molta llum, no? Perquè si un està dalt i l'altre avall...
No, perquè, clar, si, per exemple...
És que a casa meva...
Si un està tancat i l'altre està obert, m'entens el que et vull dir?
Tanca i obre un, perquè, no? O sigui, tanca...
Clar, exacte.
Fa que coincideixin.
Sí. Ah, exacte, faig que coincideixin.
Sí, sí, sí. A mi també em passa amb els llums, eh? A vegades necessito... és una de les meves coses rares, també. A l'obrir un llum, no l'obro i ja està. Obro, tanco i obro.
Ui! Com?
Espera't.
Això sí que anirà malament,
Això és molt radiofònic, eh?
Veuràs.
A veure, Joan Trias s'aixeca per anar a l'interruptor.
Està apagat, no?
Sí, sí. Apagat. Encès.
No diguis que fas això,
sí? Sí,
sí. A mi això...
Encenc, apago i encenc.
Ostres.
Cosetes. A mi em fa com certa ràbia, això.
A mi també, la veritat.
Parlant de ràbia.
Que vagi jugant amb la llum.
Sí. Parlant de ràbia, odies la gent que...
A veure, avui he decidit no odiar ningú. Em sento generós. Però a qui sí que odio, o què odio, és el temps. De veritat, pot fer fred d'una vegada ja per totes.
Podríem fer una mica, eh?
Sí, ja. Però és que necessito que faci fred de debò i cada dia. Perquè tinc un constipat monumental per culpa del canvi de temperatures.
I vols fred perquè tens un constipat?
No, vull fred. És a dir, perquè ara ja ve el temps de fred. Llavors...
El que toca, toca.
El que toca, toca, exactament.
Va. Què et fa feliç?
Ja sabeu que l'altre dia ja vaig començar posant l'All I Want For Christmas Is You,
home,
no?
Home, clàssic.
Doncs avui us dic que estic feliç perquè, tot i que encara... Bueno, avui no, però ahir sí que em feia una mica de caloreta. Aquí al costat de casa nostra, Andorra, ja van caure les primeres volves de neu. I de veritat, no hi ha res més que em faci més feliç que la neu. Sempre i quan vagi amb la roba adequada, eh? Que si no, llavors em
congelo. Refredes un altre cop.
Exactament.
Ahir quin propòsit et vas fer?
A veure, ahir em vaig proposar descarregar l'aplicació del somni.
Sí, és veritat.
Del somni. Vas dir com aniria això.
A veure, ho he fet.
Sí? Ui.
Aconseguit a mitges, perquè aquestes aplicacions són una mica estafa i llavors has de pagar.
Ah, clar, ho vaig dir.
Llavors, què passa? Que jo, quan m'he despertat, he vist un gràfic en el qual hi posava... Segons l'aplicació, de les 2:42 a les 4:26 he parlat 9 vegades adormit.
Déu-n'hi-do.
Xerres adormit.
Sí, efectivament.
Oh, que no estiguis afònic.
A partir de les 4:26 no he parlat fins a les 6:45 que he tornat a parlar.
És molt raro.
Però i t'ha gravat?
Sí, m'ha gravat. L'únic que no ho puc escoltar perquè s'ha de pagar.
Ah, oh. Doncs el dia que ho paguis ho portes i fas uns talls del que diu l'Andreu mentre dorm a l'escut.
Pot ser bastant.
Farem un vote entre tota l'audiència per saber què dius mentre dorms.
Bueno, t'acabes de motivar, eh?
Sí. Nou propòsit.
A fer ja el canvi d'armari i obligar-me a posar coses que briguin per no agafar aquests constipats que agafo jo, que sempre vaig amb pantalons curts quan ja no és època d'anar amb pantalons curts.
També és veritat. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Vinga, va, que és divendres i com cada dia, com cada dia, Núria Ros, que ens porta totes aquelles notícies curioses que no hi entren en un informatiu normal. Què ens expliques avui, Núria?
A veure, doncs avui un dels grans protagonistes d'aquesta nova cara B de l'actualitat és l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Ui, 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 que dir-ho, José Luis.
És que jo sóc molt catalana i José Luis...
José Luis.
No, José Luis Martínez Almeida, val?
Ell també ho diria malament, i és el seu nom.
Segurament. I és que us he de dir que el pobre no té massa sort xutant pilotes en actes públics. De fet, així ho va confirmar i demostrar ahir, quan va xutar malament l'ovalada a la inauguració d'un camp de rugbi a Vallecas. I direu, tan malament ho va fer?
Tan malament ho va fer.
Doncs sí, perquè, atenció, el xut va acabar amb la pilota a la cara de ni més ni menys que un periodista que cobria l'acte.
Home, ja, imagina't ser tu.
Va fer el xut inaugural, el xut d'honor, no?, que es diu. De fet, tot el complex esportiu, el camp de rugbi Les Lleones, el barri madrileny de Vallecas, com us deia, va poder presenciar l'accident en directe. Un accident que, per cert, si voleu buscar, circula ja en forma de vídeo per qualsevol xarxa social. I a tot això sí que us he de dir que, tot i aquest petit incident, el periodista està bé, eh? No es va fer mal i tot va quedar amb riures, no? Imagina't el moment, no?
Encara.
I clar, abans us deia que en aquest cas Almeida no té gaire sort amb les pilotes i direu, ostres, que exagerada que ets, a tothom li pot passar, no?
Que exagerada que ets, a tothom li pot passar,
vale,
no?
Vale, molt bé. Doncs per suposat que sí, però clar, el problema és que aquesta no és la primera vegada que li passa això a l'alcalde de Madrid.
Ai.
I és que, senyores i senyors, amb aquesta ja en van tres les vegades que l'alcalde Almeida xuta una pilota que acaba amb petit accident. De fet, sí, sí, sí. Només ens hem de remuntar a l'any 2020, quan Almeida va llançar un penal a la cara d'un nen.
No!
Sí, sí, sí. Direm que el nen estava mal situat al costat de la porteria. Això sí, va acabar bé la història. A vegades hi ha final feliç, perquè Almeida va marcar el gol, cosa que va utilitzar per dissimular, clar, amb una celebració imposada per no parar atenció al ridícul accident. Pobre nano, també t'ho dic.
Però llavors la pilota va rebotar la cara del nen i va entrar a la porteria.
Sí, 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 va ser magnífic.
Esteu dient que som a punt de fer una cara C de Martínez Almeida?
Doncs perdona, però tindria molt de contingut.
Sí, eh?
I això no és tot, eh? Perquè l'any següent, el 2021, per si fos poc, en un acte a l'estadi de l'Atlètic de Madrid va tornar a xutar i la pilota va acabar de plena una càmera.
No, que deixi de xutar.
Ja, punteria.
Ja, ja. És el que anava a dir, ens centrem en governar Madrid, sí. I llavors ja, si tenim temps, fem classes de
punteria
de
en T.
I espereu, perquè això no és tot, eh? Perquè l'alcalde de Madrid ha aprofitat la notícia que hi va colpejar tot un món, la de que Gerard Piqué deixa el Barça, per ironitzar sobre la sortida del jugador i la seves habilitats, és a dir, les d'Almeida, en xutar pilotes durant els actes oficials. De fet, en un retuit de la publicació de Piqué anunciar la seva retirada, va escriure, literalment, ho tradueixo al català, Madrileny, jo també us he de dir una cosa, deixo els serveis d'honors, referint-se, òbviament, als xuts de pilota.
Mira,
cosa que
bon
em
humor.
Sembla molt bé. Sí, sí, sí. Sí.
Bon humor.
I res, doncs, Almeida, segurament algun dia aprendrem a xutar, no passa res, jo tampoc en sé.
Més cosetes, Núria.
Més cosetes. Si bé ahir us vaig portar un llistat dels 5 espanyols més rics, segurament us en recordareu, com per no fer-ho, doncs avui us porto els 5 catalans més rics segons aquesta mateixa llista, la Forbes. Preparats?
Sí.
Ready? Preparadíssim. Bueno, abans de res, dir-vos que Catalunya s'ha consagrat com la segona comunitat d'Espanya que més rics aporta a la llista d'aquesta revista Forbes, eh? Detallet important. Però, va dit això, quins són els milionaris catalans? Doncs, encapçalant la primera posició, i trobem Isaac Andric, el propietari de la firma de moda catalana Mango.
Mm-hmm. Ah,
claro. Tots,
sí.
Que molta atenció, eh? Tindria un patrimoni de prop de 1.900 milions d'euros. I aquesta seria la primera gran fortuna instal·lada a Catalunya que apareix al llistat i que agafa la posició número 12 del rànquing espanyol. És a dir, no està gens malament. No?
Voleu fer un comentari? No, està bé, està bé. Sí,
val.
Sí.
Digues, número 2. Sol d'Aurella, crec que es diu, presidenta de Coca-Cola Euro-Pacific Partners, no? La principal embotelladora del famós refresc, que sí, en Joan Alanin els hi encanta, i que ha anat creixent a còpia d'absorcions d'altres empreses. La revista, en aquest cas, calcula que l'empresari acumularia una fortuna d'uns 1.700 milions d'euros i la situa a la posició número 15 de la llista a escala estatal. Podeu fer un comentari, després? Si no, tiro directo.
Tira, tira.
Vinga, doncs número 3. Manuel Lao, Manuel Lao. Havíeu sentit a dir qui és aquest home?
Manuel Lao, no en conec a cap dels tres, eh?
No?
No.
Bueno, coneixem les empreses, no?
Sí. Això sí.
Doncs Manuel Lao, número 3, el que va ser el propietari de la multinacional del joc Cirsa, fins que el 2018 la va vendre al fons d'inversió Blackstone per un total de 2.400 milions d'euros, eh?
Déu-n'hi-do.
Gairebé res, allò que pots fer cada dia, vendo, compro. I ha estat després d'aquesta operació quan el multimilionari català ha continuat invertint en altres negocis i la revista Forbes li atribueix un patrimoni de 1.400 milions i el col·loca com el 18è espanyol més ric. Una posició també a celebrar.
Perdona, si va cobrar 2.400 sí. milions i el seu patrimoni és de 1.400 milions...
Vol dir que
s'ha gastat 1.000 milions.
Sí, sí.
Així, pam.
Això és que va sobradíssim. Sí.
Molt bé, en cafès, sí, sí,
sí. Va, que ens en queden dos, encara. Número 4. Carmen Thyssen Bornemisza.
Sí, senyora.
La vídua del baró Hans August Thyssen Bornemisza.
La de les escales de automàtiques.
Correcte.
Ah, sí?
I la propietària d'una gran col·lecció també d'art que s'exposa al Museu Thyssen de Madrid. Alerta, perquè no es queda curt, eh? A la llista Forbes hi apareix el número 20 amb una fortuna de 1.300 milions d'euros.
Ai, poca cosa, tu.
Poqueta cosa. Va, i en el número 5, però, òbviament, no menys important... Jorge Gallardo, que ell és l'expresident del grup farmacèutic català Almirall, que va cedir el càrrec al seu fill el maig d'aquest any. En aquest cas, ocupa la posició número 30, ens hi conformaríem, eh? I a la llista hi consta una fortuna de 900 milions d'euros.
Déu-n'hi-do. I on apareix el número 100? Em sembla que ja en tindria prou.
Home, sí. Per suposat.
I 101, eh? Sense aparèixer.
I 101 també.
Sí, sí, estaria molt contenta. Sí, sí.
Doncs ahir us explicava els 5 espanyols més rics segons la llista Forbes i avui teniu els catalans.
I acabem amb la notícia musical del dia.
Sí, i avui la notícia musical ens fa viatjar en el temps i recordar aquesta cançó. I és que... Ui, què ha sigut això?
Se m'ha escapat, se m'ha escapat.
M'he espantat moltíssim, eh? Ha sigut una reencarnació.
M'agrada molt i Michael Jackson. Sí.
Doncs us explico que aquest any Thriller, el disc més venut del rei del pop, Michael Jackson, compleix el seu 40 aniversari. És per això que el proper divendres 18 de novembre s'estrenarà una reedició de l'àlbum amb un total de 10 cançons inèdites que també comptaran amb una reedició, com us deia. Però això no és tot, perquè amb motiu d'aquest 40 aniversari també s'oferiran diferents celebracions gratuïtes pel públic, entre elles experiències immersives en l'univers Thriller, una, per exemple, a Nova York, del 18 al 20 de novembre, i a banda també hi hauran celebracions de múltiples festes pels fans i projeccions alerta exclusives del nou documental Thriller. Thriller, 40, amb 8 passes úniques en 8 ciutats del món, entre les quals hi trobaríem Madrid. Per tant, si sou molt fans i teniu diners, doncs podríeu anar a Madrid.
Doncs mira.
Per tant, és un bon dia, és divendres, i també tenim bons motius per recordar aquest Thriller del rei del pop, Michael Jackson.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda de nou.
Molt bona tarda de nou, Joan.
Reportera intrèpida que avui ha sortit als carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què cada dia la faig més llarga i un dia m'ofegaré.
És el que t'anava a dir, ara ja pots agafar aire, sí? Inhala i exhala i aquestes coses,
Vale.
Avui, Joan, no t'ofeguis, he sortit a preguntar a la gent una pregunta que porto molts dies guardant-me-la.
i és... Tres punts suspensius.
Sí.
Ja han posat els llums de Nadal a alguns carrers de Barcelona.
Sí, senyora.
Què li sembla, senyor, senyora, senyore? I us seré sincera, tinc respostes d'avui i respostes de mitjans d'octubre, d'acord? O sigui, de fa una setmana, dues setmanes.
Ah, perfecte.
I per què? Doncs perquè el carrer de darrere de la ràdio, d'acord, el que tenim aquí en paral·lel...
Vallespí.
Sí, aquest,
ens hem
correcte.
D'acabar de saber el barri, Nina.
Sí, és val, que, clar,
Vallespí.
Com que soc del districte de Gràcia, doncs llavors... Sants, una miqueta,
saps?
No?
Sí,
sí, sí, te'n recordes que un dia vam fer això?
Sí.
Va, és igual.
Veritat, és
sí,
veritat.
Sí, 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 seguim.
Va.
Doncs aquí, al carrer...
Vallespí.
Correcte. Ja tenen els llums de Nadal des
doncs
de fa...
Sisplau.
Doncs sí, sisplau. Algunes setmanes. Avui, perdó, podem fer o sigui, una pausa. O sigui,
sí?
Ara la teva veu de Camp Nou sí. Ja no pot anunciar a Gerard Piqué. No, s'ha de plorar, això. Pots fer-ho una última vegada?
Atenció, sisplau.
Amb el número 3.
Gerard Piqué, ja no s'hi...
Ai, mira,
ho anava a dir, ho anava a dir en rus.
Un mental breakdown, t'ha agafat
rus,
aquí.
No, ho anava a dir en catarí, perquè al Mundial ja saps que es juga a Qatar.
Sí.
I no m'ha sortit bé la cosa. Seria una cosa així, eh?
Vinga, va.
Atenció, sisplau.
Ara sí.
Gerard Piqué ja no substituirà ningú.
Correcte.
Seria
correcte.
Una cosa així, no?
Sí, sí, sí. Esperava que em diguessis amb el número 3 Gerard Piqué i ja està, però d'acord.
Ja sabeu que el meu somni des de petit era ser speaker del Camp Nou.
I per qui no ho sàpiga...
Algun dia ho aconseguiré.
Apunteu-vos-ho, eh? Són dades va. Del Joan que no poden sí. Fallar.
Tot just, sisplau.
I res, doncs això, que el que dèiem, en aquest carrer d'aquí al costat, ja tenen els llums de Nadal des de fa setmanes. I dimarts passat vaig veure que els carrers de Gran Via, de les Corts Catalanes, Aragó, etc etc, ja tenen els llums col·locats.
Sí, sí, sí. Sí, sí
i clar,
sí, sí.
Jo em pregunto, no serà massa aviat?
Ah!
Aquesta és la pregunta. Però perquè quan s'acaba la castanyada, o Halloween per alguns...
Sí.
No, per què no podem seguir gaudint de la tardor tranquil·lament?
No, 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 bé el Nadal.
I el pitjor de tot, o sigui, el pitjor de tot...
Sí.
És això, ho escoltes, no?
El què?
No ho estàs escoltant?
No.
No ho sents? Això,
ai,
Joan.
Per favor.
Mira,
No m'ho puc creure.
Ja no es pot treballar sense
no.
Que surti
prou.
La carell de sota
prou.
Les pedres, ni es pot mirar TikTok
prou.
Sense que aparegui la carell. O sigui...
Prou!
Prou, David, sisplau, prou, prou, prou. Torna
no
amb la meva sintonia
Nadal.
De la pregunta del dia, que si no ens aprimirem.
No és Nadal.
Crec que sempre ens volem avançar amb tot i que a vegades volem córrer massa. De fet,
sí.
Jo soc la primera que quan té un problema o alguna cosa, doncs ho vol solucionar immediatament, I les coses
va.
Tenen el seu temps
sí.
I necessiten el seu espai. Doncs des d'aquí reclamo l'espai de la tardor, les fulles, els moniatos, les castanyes
ara.
I les mantes amb la llar de foc mentre mires una sèrie o una pel·li.
Sí, senyora.
Que això és preciós. Jo no sé quina serà la situació fora de Barcelona, ja m'hi fixaré, però, sincerament, que l'hivern comença el 21 de desembre, Joan. Home, ens estem avançant molt, Ara escoltarem la veu del poble. Però primer, a tu, Joan, què et sembla que ja hi hagin els llums de Nadal pel carrer?
Em sembla entre estrany i estrambòtic, però entenc... Entenc que s'hagin de col·locar molt abans, perquè suposo que té una feina al darrere molt important que no sabem. Imagino, imagino. Ves que no estiguin col·locant
veuràs.
Els llums de Nadal
sí.
Aquest novembre,
sí.
Però no per aquest Nadal, pel següent.
Ja és possible. Ja
ves
és possible.
Que no sigui això.
Perfecte, doncs oi que vols escoltar ja d'una vegada per totes les nostres estimades veus participants d'avui?
Si us plau.
Doncs no siguis ànsies, tranquil·litza't, Aviso que hi ha gent que em va respondre el dia 26 d'octubre i d'altres avui, el 4 de novembre. No se m'espantin. Fot-li, David.
Bueno, encara no estan actius, però bé, em sembla bé.
Molt bé,
sí?
Molt. No m'hi he fixat. Si encara falta una pila de dies, una mica aviat, per mi, no.
No calen.
Jo trobo que ara, de moment, una miqueta més endavant, bueno, però ara, a l'octubre, una mica aviat, hasta desembre, no.
Em sembla bé. Que vols dir, posar-les massa... que és massa aviat?
Una mica aviat.
No, no. I està bé?
Sí.
Ah, que és massa aviat, no?
Una mica aviat, una mica aviat.
Que s'haurien d'esperar una miqueta més, potser. Perquè no me'n maniga curta i encara no... encara no.
Bueno, deixa de ser una acció que té a veure amb el comerç, Perquè la gent vagi prenent consciència de que el Nadal ja el tenim aquí.
Una mica aviat.
De fet, fins al dia 25 diria que no les obren, vull dir que encara queden uns quants dies. Però, bueno, d'alguna manera ja et fan recordar, ja et fan dir que, bueno, que el Nadal el tenim aquí a la volta de la cantonada.
S'han posat, simplement. Estan en funcionament. Res, realment, ni m'he fixat, sincerament, ni m'he fixat.
Home, una mica d'hora, no? Una setmana abans de desembre encara, però... Es principio de noviembre.
Una mica aviat.
Ah, es muy raro, me sorprendió bastante porque normalmente siempre ponen a mitad de diciembre o algo así.
Una mica aviat.
Es raro, la verdad.
Es que em sembla un gasto de llum innecessari.
Bueno, creo que todavía no están prendidas, pero me parece bien para que esté más iluminado el barrio, ya que a veces es medio oscuro, pero está bien. Que quizás es un poco gasto de electricidad, no sé si aún están conectadas, sino para que esté más bonito el barrio me parece bien.
Jo crec que és una mica passadora, perquè...
Una mica aviat.
Claro, queda un mes i tampoc és plan d'anar pel carrer i haver d'estar a dalt.
O sea, por la noche no los enciende.
No, encara no.
Ah, entonces, a mí me da igual.
Bueno, si no s'encenen, tampoc està tan malament, però jo crec que és una mica passadora.
Una mica aviat.
A veure, Nina, què li passa a aquesta dona?
Home, doncs ja ho has vist, que és una mica aviat, eh,
sí,
per
sí,
ella.
Sí, 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 sí.
No hi ha cap mena de manipulació en el contingut d'aquest tall. De fet, la dona em seguia per repetir en cada tall que recollia això que és, bàsicament, una mica aviat,
sí,
eh?
Sí, 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 sí.
Hi ha molta varietat d'opinió. Vull dir, molts creuen que és massa aviat, una mica aviat. D'altres creuen que...
Una mica aviat.
Sí. Sí, ho has pillat molt bé,
sí,
eh? Sí, d'altres creuen que no passa res i que no importa. I d'altres asseguren que hi ha una manipulació per començar a comprar regals per Nadal.
Sí.
Però a tu, Joan, t'agraden els llums de Nadal?
M'agraden molt.
Alerta, perquè és una qüestió diferent, eh?
De fet, m'agrada molt tota l'època nadalenca i tot el que ho envolta.
Per les llums?
Tot.
Els llums, perdoneu?
Em dius, què és el que t'agrada més de Nadal? Tot, el
tot.
Nadal.
Sí?
Sí.
No saps triar alguna cosa?
No.
A mi una cosa que m'agrada molt del Nadal és el tio.
A veus?
Perquè és com la mascota del poble català.
T'hi desfogues.
Home, bueno, a veure, ha quedat molt malament, no? Però vull dir, jo em referia a la part de cuidar-lo, saps? Donar-li mandarines,
mandarines,
galetes...
Eh?
Clar.
Sí, 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 sí.
Sí, va, doncs a mi el que em passa amb els llums de Nadal és una relació amor-odi, eh? O sigui, m'agraden i fan festa, però crec que no ho estem gestionant gairebé això de tot.
No?
O sigui, clar, el món se'ns en va norris per culpa del canvi climàtic i no sé si ho estem portant molt bé. Però
ens hem de posar llums en plaques solars.
Per tant, amor-odi, eh?
Sí?
O sigui, sí, però igualment els llums contaminen lumínicament a la nit, m'entens? Canvien les... És igual, no t'ho explicaré avui, és massa llarg. Però i la gent del carrer, els agraden els llums de Nadal?
Sí, a mi sí, però que és maco perquè hi hagi llums de Nadal.
M'agrada molt, perquè m'agrada molt la llum i és alegria i és cosa maca. M'agrada molt.
Sí.
Sí.
Sí, és animat.
És alegria.
I és que ja estem prou d'allò, eh? Però tot embuixat la gent. Una mica d'animació per Nadal una vegada a l'any. Sí, no t'agrada.
És alegria.
Sí, però encara no, no.
A mi sí.
El que trobo que són molt pobretes les llums. Haurien de fer més llum o una altra cosa, però bueno, quasi no es noten, però bueno, és el que hi ha.
Una mica sosos, però bueno, també com més detall tinguin, més consumeixen, o sigui que potser si són minimalistes, doncs consumeixen menys, o sigui millor.
Bueno, aquest any, amb el tema de la crisi, em sembla que és... De la crisi d'Ucrània, em sembla que no es tindria que ficar res.
Bueno, més indiferent que estiguin penjades ara. Després, quan són els Nadals, el tema de les llums, home, fa patxoca sempre una miqueta.
És alegria.
Sí, també, sí, me gusta mucho. Pero bueno, a ver si las encienden pronto también para que sea más bonito o... Jo què sé.
És alegria.
Els llums de Nadal, no en tinc ni idea. Quan els encengui no sabré. Però si són iguals que l'any passat, doncs, bueno, donen una mica d'alegria.
És alegria.
És alegria.
Se m'ha tornat a colar una dona constantment.
Sí, sí, sí.
Que fan
sí,
festes llums, que donen alegria.
I tant que sí.
Joan, home, per favor, sí, que és alegria. Sí, sí. Però jo torno a la idea d'abans, eh? Penso que no estem gaudint de les petites coses que ens dona la tardor. De fet, ni una mandarina he pres, encara, Joan.
Ai, Déu meu. Escolta'm, m'has preguntat si m'agraden els llums de Nadal.
Sí.
Jo t'ho he preguntat a tu.
Sí.
Però encara ens queda, anava a dir una persona, no. Un aparell.
Un aparell.
Hola, Siri. A ti te gusten les luces de Navidad? Com que ets un aparell elèctric, dic igual, a la Siri li agraden, no?
Pues a Siri le encantan las luces de Navidad. De hecho, puedes comprar unas en... Pip... Por 0,99. Per no dir marques, saps? Vull dir, és que
veritat
si no cobro...
que sempre et recomana allà on comprar,
no ho sé,
eh?
Però és igual, és que no sabia què dir. Si no, hagués dit alguna bajanada. I
no diguis bajanada, Siri.
Clar, mejor que no.
Gràcies, Siri.
De nada.
Va, ara sí, què?
Què?
Com ho fem, això?
I, òbviament...
Sí?
No podia marxar sense...
No m'ho podràs dir.
El bonus track.
Bravo!
El bonus track.
Com ens agrada.
El bonus track, sí, ens agrada,
sí,
això.
Sí, molt.
Ja el tenim aquí, avui el bonus track del dia. És la representació clara de la saviesa. Al principi sembla que es contradigui la dona, d'acord? És una dona gran, però acaba fent un repàs de tots els factors trampa de la pregunta i acaba mirant per totes les parts implicades.
Com m'agrada.
Vull dir, fa una mica de Joan, perquè abans, quan m'ha respost, he pensat, ai, mira, s'assembla aquesta dona.
Veus?
I fixeu-vos com la Carmeta, eh?
Carmeta,
l'encantadora veïna de Sants, ens ha fet reflexionar davant de la pregunta.
bueno, com que fan les coses tan... El torró s'adalenten tantíssim, què vol que li digui jo? Home, no fan cap nosa, no? A mi em sembla que, bueno, si volen aprofitar el temps, doncs pues, em sembla bé, perquè pues, tot això que tenen per davant. Ara, és que s'han pogut, després de Tots Sants, millor una mica més tard. Molt bé, però una mica més tard també. Ara, jo no sé la feina que tenen aquesta gent, que diuen, bueno, comencem per aquí, doncs pues, acabem per allà. Perquè tenen molta feina per fer, també, eh? A vegades dubtes de com pots fer la contesta, eh? Perquè dius, bueno, a la millor ells ho necessiten d'aquesta manera, fer-ho així.
Are.
Are, home.
Are.
Clar que sí. Bravo, Carmeta.
Bravo, Carmeta! Per fer
bravo,
la feina
bravo.
Ben feta.
O sigui, molt, molt bé. O sigui, crec que ha fet això, eh? Un repàs de tot el que pot implicar posar els llums de Nadal.
Està molt bé.
Ara sí, escoltada la veu del poble i la de la Carmeta,
sí?
Donem pas a la nostra experta d'avui, Montserrat Ballarín, regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Intern i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona. Bona tarda, senyora Ballarín.
Hola, molt bona tarda.
En primer lloc, com és que els llums de Nadal ja eren presents des de finals d'octubre?
Bueno, crec que la Carmeta ho ha explicat molt millor que el que us puc dir, perquè al final és un tema d'organització, de planificar, no? totes les llums que acaben posant. Les empreses que posen llums de Nadal tampoc són tantes i, a més, tota la feina se'ls concentra en aquests moments i, per tant, doncs, tenen una organització per anar-les posant progressivament i que el dia 24 de novembre, que serà el dia que les hem d'encendre, que sigui tot enllestit. També es van fent proves, no?, de que tot funcioni, perquè cal anar encenent, veient com doncs, van funcionant totes de mica en mica, i tot això cal anar-ho tastant amb temps, i aquesta és l'explicació, no? Bàsicament per planificació i per poder fer el tasteig de que estiguin posades quan toca.
Hi ha gent que opina que tot i així és massa aviat, llavors això ho decideixen les empreses de col·locació o qui ho decideix?
Es fa a mesura doncs, que tenen disponibilitat, es va fent, però no és una decisió de que han d'estar tot el dia, és a dir, és anar-lo organitzant perquè estigui tot a punt el dia que ho ha d'estar. I sí, bàsicament s'ho van organitzant, qui té en cada cas els eixos comercials i les empreses... la decisió d'anar-lo fent.
Senyora Ballarín, hi ha un testimoni que assegura que els llums de Nadal són per recordar-nos que hem de començar a comprar els regals de Nadal i que és una estratègia comercial. És així?
A veure, les llums de Nadal són per posar alegria, que crec que també ho ha dit algú, en aquestes dates que tothom té ganes de gaudir. És a dir, tenim aquesta part romàntica, aquesta part infantil, aquesta part cultural, no?, que és tot el Nadal i que tenim ganes de ser feliços sempre, però molt especialment durant les dates de Nadal, no? Per tant, jo crec que hi ha un primer element que és de cultural, de significar unes dates que són, per de tothom, tenen un significat especial, i això és el que posem a sobre de la taula. D'una altra banda, sí que el debat de si és consumir o no consumir, nosaltres efectivament les lliguem al que és la temporada comercial, no? Els comerços de la ciutat de Barcelona, una part importantíssima de les seves vendes les fan durant els mesos durant la temporada de Nadal. Però a mi el que m'agrada recordar és que si posem llums és perquè la gent compri a la ciutat de Barcelona, no? Perquè vagi als eixos comercials, a les associacions, als comerços de la nostra ciutat. Perquè tenim grans operadores, grans comercialitzadores que venen de fora i deixen el paquet i tornen a marxar, que amb ells les llums de Nadal no cal que posar cap reclam publicitari. Ells els tenim a cada moment, no? Els Amazon de torn, les tenim al nostre mòbil, les tenim a l'ordinador, les tenim a la televisió, amb ells no els hi cal cap llums de Nadal, no? Per tant, posar llums de Nadal és també una manera de visibilitzar el magnífic comerç que tenim a la nostra ciutat, no? Un comerç local que en alguns casos és més de barri, en altres casos és més dirigit als visitants, però en tot cas tenim una varietat i una qualitat del comerç molt, molt important. És un dels elements que es caracteritza com a ciutat, el nostre bon comerç. I per tant, si posem llums de Nadal també és perquè la gent que normalment fa compres, les fa, perquè també és una tradició, no? Doncs que les faci, en lloc d'anar-se'n a comprar a través d'online a operadores o empreses que venen de lluny, que vagin a passejar, que vagin a gaudir dels carrers i del comerç i de, que hi ha en els nostres carrers, que a més ho combinem amb cultura, amb música, amb moltes altres coses.
De fet, hi ha carrers en els que els petits comerços paguen entre tots un enllumenat extra, no? Com potencien el petit comerç des de l'Ajuntament de Barcelona?
Bueno, l'enllumenat de Nadal, tradicionalment, des de fa molts anys, quan va començar, o fa molts anys, se ho pagava el comerç, els mateixos comercials. El que passa que l'Ajuntament... cap al 2007-2008 va començar a fer una aportació i se subvenciona el 50% del que és l'enllumenat que posen els eixos comercials. Aquests anys de la Covid, com que sabem la situació complicadíssima per la que ha passat al nostre comerç, com que doncs, també volíem potenciar la campanya de Nadal, precisament perquè el que volem és fixar, no?, el consum a dins de la ciutat, que no se'n vagi a d'altres indrets, doncs l'Ajuntament ha pujat aquesta subvenció fins al 75%. És a dir, que els comerciants en aquests moments, quan opten per posar llums de Nadal, doncs paguen un 25% del cost del que és la instal·lació i el consum. De fet, el consum és molt baix, és a dir, el consum de tota la ciutat de Barcelona és un consum sostenible, són pràcticament totes llums de LED, i per tant el consum és el de menys. El que és més car és el disseny i el penjar les llums de Nadal, que a més han de ser molt segures, perquè fa uns anys va haver-hi un accident, bueno, crec que va haver-hi una desgràcia personal i tot, i és a dir, això no es valora, no?, quan anem pel carrer, no?, però jo crec que sí que val la pena dir-ho, que hi ha moltes mesures de seguretat a darrere dels llums de Nadal, que també cal experimentar, doncs, que funcionin bé abans i que les mesures siguin segures, no?
Avui estem parlant a la caravana. La nostra experta del dia és Montserrat Ballarín, regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Intern i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona. La senyora Ballarín abans ens deia aquestes llums s'encendran i s'inauguraran i quedaran ja fixades el proper 24 de novembre. Deixi'm preguntar-li, senyora Ballarín, com serà aquest acte d'encesa de llums a la ciutat de Barcelona?
Serà un acte molt maco. Que no puc donar més informació perquè encara ho presentarem aviat i encara ho mantenim en secret, però sí que serà un acte molt maco, com tota la campanya de Nadal. És a dir, aquest any no ignorem, és a dir, també abans escoltava el tema de la guerra d'Ucraïna, no ignorem que estem en un moment també complicat, no? I també hem tingut un gest respecte al que és les hores d'enllumenat de Nadal. Es reduiran una hora, tancaran a les 10, si els aparadors, doncs en aquests moments, per la normativa estatal, han de tancar a les 10, evidentment nosaltres com a ciutat també hem apostat per reduir una hora el que és l'enllumenat. És a dir, tenim gestos i bueno, i volem doncs també viure el moment en què estem, però no volem renunciar a la campanya de Nadal, i per tant no només l'acte d'enceses. Sí que puc donar una dada que torna als barris, no és al centre aquests darrers anys, també perquè justament el comerç del centre era el que estava més castigat, no? Quan bueno, tota la part del Born, tota la part de Ciutat Vella i en part de l'Eixample, doncs també hi ha una part de comerç turístic que quan hem tingut visitants, lògicament ha patit més que la resta del comerç, i hem volgut tenir un gest aquests darrers anys respecte a ells. També Plaça Catalunya l'hem volgut visualitzar molt, no?, perquè volem tenir també una part maca en el centre de la ciutat, que ens projecti respecte a tota la ciutat i al món. Però nosaltres, el comerç, tenim la sort com a ciutat de tenir un comerç que el tenim a tots els barris de la nostra ciutat i gairebé a tots els carrers, no a tots, però gairebé a tots els carrers. I crec que això ho hem d'aconseguir visibilitzar, reconèixer i visibilitzar. I per això ja fa uns anys que vam decidir d'anar a diferents barris de la nostra ciutat, a diferents districtes, a fer l'encesa de llums I aquest any, doncs, tornem als barris, sí, tornem a un barri preciós.
Per últim, senyora Ballarín, sí que m'agradaria preguntar-li, ara que ens parlava de turisme, també és evident que cadascú fa el que vol amb els llums de les seves ciutats. Si parlem de llumenària de llums, per exemple, a l'estat espanyol, un dels ja clàssics és el que promociona sempre l'alcalde de Vigo, amb tota aquella llumenària tan bèstia, precisament per atreure molt turisme, no? Això també ho pretén Barcelona, atreure molt turisme a través de les llums de Nadal?
A veure, treure molt turisme amb el model de Vigo, jo crec que no, perquè nosaltres, Barcelona no és Vigo, nosaltres som molt més sostenibles com a valor propi de la ciutat, tenim dissenys molt macos, hem començat a fer dissenys propis amb dissenyadors de la ciutat, no? Vam estrenar l'any passat 3 carrers amb dissenys propis, és a dir, nosaltres volem ser atractius, però atractius a la nostra manera, no cal que tothom ens posem a competir a veure qui deslumbra més, no? Llavors, nosaltres sí que volem, doncs, tenir un enllumenat maco, primer pels barcelonins, però és que quan és maco alguna cosa pels barcelonins, evidentment també atreu a persones que ens vulguin venir a visitar, clar, alguns turistes que venen de més de fora, però bueno, també de l'àrea metropolitana, també de tot el nostre país, de tot l'estat, és a dir, que volem atreure gent, i no només amb l'enllumenat, nosaltres juntament amb l'enllumenat fem moltíssimes activitats, tot un festival de Nadal a la plaça Catalunya amb activitats molt diverses per a tota la família, estem apostant també per fer activitats a tots els eixos comercials de la ciutat, activitats musicals, activitats familiars, és a dir, tot un concepte, primer perquè sigui viscuda, perquè sigui viscut el Nadal, no?, per la ciutadania, i després també de fora, també la celebració de Cap d'Any també s'està, doncs, intentant projectar una mica, no?, de cap a fora, però en tot cas és evident que sí que volem que se'ns identifiquem. Hem incrementat molt els recursos que hem posat durant aquests darrers anys al Nadal i sí que volem...
Ui, se'ns està tallant la trucada amb la senyora Montserrat Ballarín, a qui li agraïm.
Ara m'escolteu?
Ara sí, senyora Ballarín, digui.
Perdoneu, no, que simplement això, que estava destacant que el que estem fent és moltes activitats perquè siguin viscudes pels barcelonins i barcelonines, però que també siguin atractives per la resta de gent i que vinguin. Ara sí. No s'ha de competir amb Vigo, eh? No tenim aquesta ambició. No ens cal, és a dir, tenim coses molt positives nosaltres
que
siguin valorades des d'aquí. El disseny, bueno, moltes coses maques. I una ciutat preciosa, no sabeu?
Montserrat Ballarín, regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Intern i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona. Moltíssimes gràcies avui per participar amb nosaltres i per pujar a la nostra caravana. Que vagi molt bé.
A vosaltres, molt bona tarda.
Gràcies, Nina.
A tu, Joan.
Nosaltres anem a publicitat i de seguida descobrim cap on surt avui la caravana.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión. Els diumenges a 8:15 del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Un aplaudiment dedicat a tu i als qui amb el seu temps, qualitats, pregària i ajut econòmic fan possible que l'Església sigui suport per a qui ho necessita i esperança per a tothom. Gràcies per tant. 6 de novembre, Dia de l'Església Diocesana. Descobreix el que fas possible a portantos.es. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Avui sortim a...
Res, pocs segons, i arribem a 3:15 de la tarda i com cada divendres, si ja teniu la sort de ser al cotxe camí al cap de setmana, us convidem a seguir la nostra caravana perquè avui sortim cap a on, Nina?
Doncs avui marxem cap a Tarragona, Joan. De nou, ens movem cap a una altra capital de província. Si la setmana passada vam parlar de les festes de Girona, avui parlem d'una festa molt curiosa de Tarragona, l'Embotada. Organitzada per l'associació Santa Teca, l'Embotada és la festa del vi novell de petits cellers de les terres tarragonines i participen fins a 24 cellers i tot gira al voltant de la recuperació de la tradició vitivinícola, la memòria i posa en valor l'embut, element clau en la producció tradicional de vi d'aquestes terres, del Priorat i del Baix Penedès. Per tant, Tarragona serà des d'avui divendres, dia 4 de novembre i fins al diumenge, dia 6 de novembre, l'epicentre de la cultura i la tradició del vi.
I precisament per aquest motiu, a aquesta hora comptem amb el senyor Bernard Ríos, representant de l'associació Santa Teca, entitat organitzadora de l'Embotada. Molt bona tarda, senyor Ríos.
Hola, bona tarda.
Deixi'm preguntar-li com i quan va néixer l'Embotada.
És que l'Embotada és una festa que es feia al segle XIX i la primera meitat del segle XX a Tarragona i que es va perdre conjuntament amb la pèrdua dels cellers al nucli antic de la ciutat. Aleshores va néixer, diguéssim, que al segle XIX i nosaltres la vam recuperar el 2015.
Què hi podrem trobar i què no ens podem perdre, sobretot de l'Embotada?
A veure, l'Embotada és una ocasió única, primer perquè es pot beure vi amb un embut, que és una cosa que només passa en aquest lloc i en aquest moment de l'any. O sigui, és una cosa exclusiva de mundial, podríem dir. I l'altre és que els cellers que venen, que en aquesta ocasió participen 22 cellers, tots de la demarcació, porten el vi que serà el que embotellaran a la propera primavera, que és normalment quan s'embotella el vi de l'any, o sigui, el vi que han recollit o bramat fa escassos 15 dies, 3 setmanes o un mes, depèn de l'any, més o menys aviat, podrem tastar el vi acabat de fermentar, que normalment no es pot fer, a no ser que vagis al celler a tastar-ho i t'ho deixin tastar els elaboradors.
Clar, quan parlem del món del vi, senyor Ríos, suposo que s'ha de donar més visibilitat als cellers petits, no? Aquesta n'és una bona oportunitat per fer-ho.
Sí, bueno, la veritat és que són cellers força importants dins del món vitivinícola, que no són grans indústries, però són gamma mitja alta o alta la majoria dels cellers que venen.
Sí. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
És un bon nivell de producció.
Suposo que, com amb tota festa, deu haver una mica de reivindicació darrere el missatge de la festa. No sé si en aquest sentit és que cal recordar més la tradició.
Bueno, entre altres coses, és una mica reivindicar la tradició vitivinícola, el que va fer una mica important o bastant important durant tot el segle XIX i bona part del segle XX, almenys la ciutat de Tarragona i tot el seu voltant, va ser precisament el vi i el comerç de vi a nivell internacional. El port de Tarragona era potser un dels llocs més importants de transport d'ultramar, no?, de vi. I a més, el consum de vi actual ha baixat moltíssim. És un producte autòcton del territori al 100% i bueno, no sé, suposo que pel tema de l'alcohol i altres... Bueno, jo crec que no pot ser per l'alcohol, perquè es veuen altres tipus d'alcohol. És una cosa de modes. Jo recordo que mon pare dinava i sopava amb vi. I ara això és una cosa bastant poc habitual, que passi a les cases.
Suposo que espereu molta gent, no?, aquest cap de setmana.
Sí, és una festa bastant popular.
Sí, eh?
És que nosaltres la vestim amb un aspecte històric, perquè fem uns itineraris guiats per lo que eren antigament cellers a la ciutat, que ara mateix tenim referenciats uns 42 o 43. No en queda cap, eh? Passem per davant de lo que eren els antics cellers de la ciutat. Ens acompanyen els castellers de la colla Xiquets de Tarragona i de la colla Jove Xiquets de Tarragona. Fem tallers de vestir ampolles amb boga o amb vímet, una mostra d'oficis, els cellers servint el vi novell i el seu vi acabat embotellat de l'any passat, música, bueno, una mica de tot.
Per parlar-ne de tot plegat, nosaltres hem pogut parlar amb Berna Ríos, representant de l'associació Santa Teca, entitat organitzadora de l'embotada. Per cert, què és l'associació Santa Teca?
Bueno, nosaltres estem vius des de fa 13 anys com a associació. Defensem una mica la cultura i la gastronomia local, des d'una perspectiva artesania, ecologia i avantguarda. És a dir, tot el que passi dins del nostre territori que no tingui una projecció per part de l'administració i que puguem defensar des d'una perspectiva personal.
Doncs com deia Berna Ríos, representant de l'associació Santa Teca, entitat organitzadora de l'embotada, moltíssimes gràcies avui per ser amb nosaltres i bona festa, que vagi molt bé.
Vale, moltes gràcies.
Els han crescut banyes i el tercer li vacil. A la santa els pobres no és amb mala intenció deixar el burgès la sobre. La la la. Atents, atents, amics, encara que el següent got de vi beneirem la mare.
Que tots ens va parir.
La copa que fa cinc pel gran pare francès. La copa que fa sis pel gran jardí pagès.
I ara ens deia Berna Ríos que precisament hi ha una manera tradicional de beure el vi. Per conèixer-ho tot plegat, volem saludar a Xavier Roura. Ell és llauner tradicional de Canet de Mar. Xavier Roura, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda.
Deixa'm preguntar-te primer de tot, què és ser llauner?
Ser llauner, a veure, jo m'anomeno llauner tradicional, sí, perquè el llauner a Catalunya està reconegut com el fontaner, el lampista, actualment. Però jo faig el que abans antigament era l'ojalatero. El que treballava la planxa de llauna i la transformava per fer útils o utillatges per la vida quotidiana.
Clar, en Xavier Roura és l'encarregat de fabricar l'embut de l'embotada. Què és l'embut de l'embotada i què el diferencia d'un embut normal i corrent?
L'embut normal que es coneix és un embut per fer un trasbàs. Un trasbàs a ampolles, de la bota o d'un altre recipient. I aquest embut té la peculiaritat que a la part final de l'embut acaba amb angle, després té un aret on es posa el dit i es veu com si fos un porró amb aquest embut.
Mm-hmm. Com vas acabar, Xavier, sent el llauner de l'embotada de Tarragona? Com ha anat tot plegat?
Jo fa uns 18 anys vaig participar en una fira Constantí i un home gran em va parlar sobre l'embut de l'embotada. Des de llavors aquest producte el feia molt poc i sobretot el portava quan anava a la zona de Tarragona per la història que em va explicar de l'embotada i tot això. Mm. Llavors fa 6 anys quan Berna i quan Santa Teca va recuperar aquesta festa pues no van tenir més nassos que contactar amb mi, perquè llaunes no queden per fer aquests embuts.
Perquè aquest embut s'usa, a banda d'aquesta festa, és d'ús corrent per allà on es fa l'embotada o no?
No, a veure, era un embut que hi ha molta llegenda, clar, és una festa, és una tradició que ha anat passant de boca en boca. O sigui, clar, a mi persones, gent gran, m'ha comentat sobre aquest embut a la zona de Tarragona i cadascú t'explica la seva experiència, no? Uh-huh. Però era una peça que només es feia servir per quan es treia el vi novell al carrer. La història real, bueno, no sé com seria, però bueno, va haver un llauner a la zona que al seu dia va fer aquest tipus d'embut i ja es va establir com això.
Clar, et preguntava ara com has acabat sent el llauner oficial, diguem-ne, de l'embotada de Tarragona. Deixa'm preguntar-te amb la plana més personal, com et vas iniciar tu en el món de l'artesania del metall i de la llauna?
El meu mestre era net de llauners. O sigui, el seu avi era llauner, el seu pare i ell. Llavors jo fa 24 anys el vaig conèixer, em vaig quedar captivat per, per la seva feina, per el seu ofici, i bueno, em vaig convertir amb el seu aprenent. Des de llavors fins ara, doncs, bueno, no he conegut algun altre llauner. Sí que hi ha molta gent gran que ho havia fet o coneixien aquest ofici, però és un ofici que està pràcticament desaparegut.
Xavier Roura, llauner tradicional de Canet de Mar, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres no podem marxar de l'embotada de Tarragona sense parlar amb un celler que enguany, tot i no poder-hi assistir a l'embotada, han estat molt presents dins la Festa del Vi Novell de Tarragona. Parlem ara mateix amb Pili Sant Martí. Ella és viticultora del celler Bàrbara Forés. Molt bona tarda, Pili.
Hola, bona tarda.
Pili, què significa una festa com l'embotada de Tarragona per vosaltres que hi heu assistit tants anys, fins a 7 anys en concret, eh?
Sí, bueno, la festa de l'embotada, primer que tot, significa una recuperació del patrimoni cultural de Tarragona, ja que recupera el fet de que a Tarragona estava, hi havia cellers a la part antiga, hi havia bastanta vinya a lo que seria la part del camp, i hi havia una cultura del vi com molt pròpia, igual que molts d'altres pobles mediterranis, no? Llavors, el fet de que hi haguin hagut tots aquests canvis a nivell de ciutat, a nivell d'indústria, va fer que es perdés tota aquesta part més agrícola i que, per tant, els cups i els cellers que hi havia a la part alta de la ciutat deixessin de funcionar, no? Mm. El fet de que naltres ens invitin com a celler a la gent de l'embotada des de la seva primera edició és un honor i és un orgull, i és molt bonic poder portar el vi novell, és a dir, vi que fins fa dos dies ha estat fermentant al celler, un raïm que vam collir fa unes setmanes, poder el portar a la ciutat i poder celebrar-nos, no? Mm-hmm.
Clar, Pili, si parlem de Tarragona, hem de parlar de la denominació d'origen Terra Alta. Quin moment està vivint la denominació d'origen Terra Alta?
Quin moment estem vivint a la denominació d'origen Terra Alta? Jo preferiria poder parlar de com s'està vivint a la Terra Alta, estiguis o no estiguis dins de lo que és la denominació d'origen, uh-huh. Potser. Perquè el que s'està vivint a la Terra Alta és una dignificació, o més ben dit, un reconeixement internacional de lo que seria una de les nostres grans varietats autòctones o locals, que seria la Garnatxa Blanca, popularment i mundialment ja com molt coneguda i molt plantada, i també una varietat molt desconeguda en molt poca producció i que és única de la Terra Alta, com pot ser el Morenillo.
Clar, clar. Per cert, el Morenillo, que el feu precisament al vostre celler, eh?
Nosaltres som unes de les productores que elaborem, treballem al Morenillo, però també n'hi ha d'altres a la comarca. Hi ha molt poques hectàrees, hi ha pocs cellers que el cultivin, però bueno, jo crec que és una varietat que mos pot... que mos dona molta identitat i mos fa ser únics al món en una varietat com és el Morenillo, perquè no n'hi ha més que res.
Per cert, que dèiem ara que el celler Bàrbara Forés no hi podrà participar a l'embotada de Tarragona d'enguany, però perquè on sigui sereu és a la Festa del Vi de Gandesa.
Sí, la Festa del Vi de Gandesa arriba a la seva 35a edició i llavors hi ha tot un seguit d'actes al voltant del món del vi, i el que seria com més emblemàtic, més popular, és la carpa, que està instal·lada a la Rambla Democràcia, a un, crec que una 25 cellers o així aproximadament de la Terra Alta, i porten els seus vins perquè la gent els conegui.
Parlant de conèixer, per qui no conegui el vostre producte, Pili, què caracteritza el vostre celler?
Bueno, el nostre celler es caracteritza per una mirada de respecte i una mirada, una mirada de respecte al present i al nostre passat agrícola, no? Per nosaltres és important tot el tema de la sostenibilitat, la recuperació d'aquestes varietats locals i també la recuperació de maneres de fer vi antigues que per circumstàncies s'havien perdut i que formen part d'aquesta manera d'elaborar els vins a la Terra Alta, com serien els vins brisats, no? Ah. Que és el fet d'elaborar un vi blanc però com si fos un negre, macerat i fermentat en les seues pròpies pells.
Melissa Martí, viticultora del celler Bàrbara Forés, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana amb nosaltres i explicar-nos també una mica el món del vi des de la vostra perspectiva. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies, adeu.
Nosaltres que us deixem amb els serveis informatius d'aquesta casa i de seguida, a les 4, tornem a arrencar la caravana per parlar de cinema. Va, fins ara.